Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que la regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de Sitges va organitzar divendres passat una sessió presencial al Centre Cultural Miramar per avaluar la participació ciutadana en l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge a Sitges. I també es va presentar la diagnosi de la situació de l'habitatge a Sitges. Val a dir, nosaltres vam estar en aquesta sessió, que doncs hi havia poca gent per assistir en el que, com hem dit i ho sentirem, l'alcaldessa de Sitges va definir com el problema més important que té Sitges. Bé, la presentació va anar a càrrec dels representants de l'empresa Porta Cabot, Sergi Fernández i José Miguel Marín, que van donar doncs totes les dades que hi ha, que han anat recabant sobre la situació de l'habitatge a Sitges. Un estudi que el 2021 va adjudicar la Diputació de Barcelona. Va venir el senyor Benet Fuster com a representant de la Diputació també a presentar-ho. I què deia aquest estudi previ abans de la participació ciutadana? Doncs bé, que el 2023 Sitges tenia 32.000 habitants, que el municipi compensa la saturació de Barcelona i a més té un potencial d'atracció, és a dir que és un receptor nat de gent que hi ve a viure, com més o menys doncs tothom es pot imaginar. Segons el Pla Sectorial de l'Habitatge, de cara al 2024, un pla sectorial que fa la Generalitat de Catalunya, a Sitges el 15% dels habitatges principals han de ser destinats a polítiques socials l'any 2044 i d'ells un 10% al lloguer social. Això és el que diu el pla. Una altra cosa és la possibilitat de complir-ho. I a partir d'aquí doncs van donar dades demogràfiques des del 2004 fins al 2013. El creixement de Sitges va ser molt important, el creixement poblacional. Després va venir la crisi, on va fins i tot baixar en certa mesura i es va estabilitzar, i en l'actualitat que estem patint de nou una etapa de creixement potser no tan pronunciat com el que hi va haver entre el 2004 i el 2013, però sí que és força important, però amb una particularitat, que és que la piràmide de població de Sitges és una piràmide que no és tal piràmide, que és una forma geomètrica on la part grossa és de població en edat ja no reproductiva, és a dir, la població en edat reproductiva, i els nens són menys que doncs els més grans. Això fa que l'IDESCAT tingui diversos escenaris de cara al 2034, que anirien entre els 30.500 habitants, és a dir, el manteniment dels habitants actuals, això és el que van comentar, fins als 34.400 habitants, que tampoc és gaire creixement respecte als 32.000 actuals, però és el que doncs van comentar en la presentació d'aquest estudi. Els moviments de població, doncs bé, s'ho poden imaginar, tant la gent que ve a viure a Sitges com la gent que va viure de Sitges a un altre lloc procedeixen a dues mateixes poblacions. Per una banda, Sant Pere de Ribes, i per l'altra, Barcelona. Són, doncs, també va sortir Vilanova, Cubelles, però els llocs on més gent va i els llocs d'on més gent ve per vindre aquí són de Sant Pere de Ribes i de Barcelona. També es va esmentar que la renda familiar disponible bruta a Sitges és de 21.392 euros, i que l'esforç econòmic que es fa a Sitges, atenció, pel lloguer, és del 64% dels ingressos familiars, el 64%, i en cas de compra del 81% dels ingressos familiars. Són unes dades que personalment a mi em van sobtar una mica, però perquè el 81% vol dir que a la resta, a viure, pots dedicar el 19% dels ingressos, i per tant, o tens molts ingressos i amb el 19% tens prou, o estem visquent per sobre de les possibilitats, quan doncs el que es recomana és que els diners destinats a habitatge no sobrepassin el 30% dels ingressos familiars. Aquestes dades estadístiques es van complementar també en què el 10% dels habitatges a Sitges estan buits, és a dir, que la gent hi viu menys de 14 dies, el 10% són d'ús esporàdic, la gent hi viu menys de 3 mesos, hi ha 1.739 habitatges habitatges turístics legalitzats, que és el 5,4% del total. Compte, el 5,4%, Sitges podria arribar al 7, però té ara mateix una moratòria. I a partir d'aquí, doncs, es van donar algunes de les dades d'aquesta enquesta sobre el Pla Local de l'Habitatge, que va acollir poca participació, 83 respostes, però déu-n'hi-do la participació respecte d'altres enquestes sobre plans locals d'habitatge d'altres llocs. És el que van comentar els de l'empresa, els de la consultora que han realitzat l'estudi. De què es queixa la gent? Doncs bé, que hi ha poca oferta, que els preus són massa elevats, que cal més habitatge de protecció, especialment per joves i vulnerables, és a dir, totes aquelles dades que en el fons doncs, ja es poden imaginar. I a partir d'aquí, doncs, vam arribar a la part final, que és quan el regidor Jaume Monasterio va explicar que s'està encetant la modificació del planejament per tal de construir 482 habitatges de protecció oficial amb la idea de seguir el mateix model dels darrers habitatges de protecció oficial que s'han entregat, i també que actualment es donen 800.000 euros d'ajuts al lloguer per part de l'Ajuntament. En la participació del públic, per una banda, van parlar les persones de l'Ateneu, van venir dos membres de l'Ateneu explicant que són ara mateix un punt d'informació i que s'aprovarà a l'Ateneu com a node del sindicat de llogateres. I aleshores van preguntar si s'està fent seguiment dels lloguers, ja que amb moltes ofertes immobiliàries a portals no es veu l'índex, no es veu la cèdula d'habitabilitat, no es té en compte o no n'hi ha directament, o que bona part dels lloguers s'han passat a temporal o a turístic. I aleshores van reclamar més persecució sobre la qüestió. A més, també va haver una altra pregunta, i és que una franja de població queda fora de l'HPO, això ho hem comentat en alguna ocasió, sembla que hi ha un problema amb la viabilitat econòmica de les operacions, i és que ara mateix el principal portal immobiliari, que és l'Idealista, hi ha de 200 anuncis, només 7 de lloguer estan per sota dels 1.000 euros, que és per sobre del preu de referència de la llei que es va aprovar. Tot plegat, doncs, va ser aquesta part final de la xerrada, en què va participar també, com dèiem, l'alcaldessa, que doncs es va queixar que la Generalitat en certa mesura traslladi als municipis competències que no són dels municipis, i cada dia va dir Aurora Carbonell: em ve a veure gent que busca pis. Per tant, l'habitatge és el problema més important que té Sitges. Escoltem, per tant, a partir d'aquesta frase final, que és el titular, la part final d'aquesta conferència, d'aquesta xerrada, sobre la presentació del Pla Local de l'Habitatge. Comencem escoltant les consideracions sobre el HPO que feia Jaume Monasterio.
Bé, més que res perquè ja és una actuació que ja està en marxa i que volem posar en valor, perquè realment creiem que és el següent pas, els 175 habitatges que ja s'han posat a disposició dels sitgetans i sitgetanes. Tots recordeu que tenim una pastilla molt important, que són tres parts que estan en el mateix lloc. Aquesta, a veure, si em sembla que en la diapositiva l'altra, exacte, es veu més o menys on està. Perquè ens fem una idea, la situació és on està la tercera promoció d'HPO que s'ha fet, l'última que hem fet. Al davant hi ha un terreny molt gran en forma de triangle, que és aquest, que és on te situa això. Són tres parcel·les unificades en un mateix espai. Si em passes a la de darrere. Llavors, això en el plantejament primer, com veieu aquí a l'esquerra dalt de tot, estava dissenyat d'una manera que en el seu moment, l'anterior legislatura, ja es va creure que no era la correcta, perquè eren tres moles immenses amb uns edificis grans, atapeïts, i que no consideràvem que tingués una mica la tendència que estàvem portant nosaltres en quant a tipus d'HPO aquí a Sitges. Llavors, el que s'ha fet és fer una modificació de planejament perquè passi d'aquell model que hi ha allà al model que tenim a la dreta, que són uns edificis més amplis, més airejats, amb un espai interior molt més gran, amb uns creuaments que no facin que allò sigui un nucli tancat, sinó que sigui una altra dinàmica molt diferent, si em passes la diapositiva a l'altra banda, que finalment això són models molt preliminars i que són d'idees. En el seu moment es va fer un concurs d'idees i aquesta va ser la que va guanyar, que el que feia era crear un espai intern gran, crear aquests edificis al voltant i donar-li una dinàmica molt diferent a l'altre, que eren uns blocs molt monolítics i molt creiem que molt tancats. I això és el que ja s'està en aquest moment treballant, aquesta modificació de planejament, per poder engegar en breu la construcció dels 482 vivendes, que és en principi les que han d'anar aquí. En breu podrem portar el calendari de com anirà això, quins seran els passos i el posarem a disposició de les empreses que vulguin participar d'aquest projecte perquè puguin col·laborar amb nosaltres. Una mica, com que ja és un projecte que ja està funcionant, ja està en marxa, ja té els seus plantejaments preparats i ja s'està treballant, tot i que no es vegin encara treballant a l'obra, que moltes vegades quan comencen els constructors a treballar, a darrere hi ha una feina molt important que ja s'ha fet abans, però com que això sí que realment és un fet, ja no és una previsió, sinó que ja és un fet, doncs volíem que quedés constància. Volia fer només un parell de matisos de la vostra presentació, perquè a vegades et mires el pressupost d'una manera i a vegades porta error. Estàvem parlant que el 2022 s'havia demanat un crèdit de 3 milions. No, es va fer un romanent propi de l'Ajuntament. Vale. Sí, era un crèdit que ens vam donar nosaltres mateixos, per dir-ho així. No? Eren diners propis nostres. El que passa que, clar, en el pressupost estava reflectit d'una manera, però van ser fons propis nostres. I després, en quant al volum de diners que es destinen a l'habitatge, heu vist números molt importants, 2 milions d'euros, que va ser en el moment on hi va haver la Covid. En aquell moment sí que es van fer una sèrie d'ajudes extraordinàries perquè hi va haver molta gent que va tenir necessitats que fins aquell moment no les tenia. Però ara ja hem tornat a la normalitat, per dir-ho així, i estem treballant sobre uns 800.000 euros, que són les ajudes que s'estan donant d'ajuts a l'habitatge, al lloguer, que no són pocs, que són molts diners, però sí que és veritat que hem tornat a aquesta estabilització on doncs, tothom torna al seu lloc. Només matitzar això.
Queda apuntat. Val, aquesta és la... Perdó, deixa'm. Sí, això el que anava a dir ara.
No. Només que ara hem acabat la presentació, que ha estat bastant llarga, disculpeu perquè hi ha molta informació, però si voleu fer alguna pregunta, algun suggeriment, alguna aportació, endavant. Tenim un micròfon aquí. Endavant. Si algú vol fer alguna pregunta.
Sí.
Gràcies. Sí, volia esperar el Jaume. Nosaltres formem part de l'Ateneu Popular i des de fa un any més o menys estem oferint un servei com a punt d'informació per llogateres i de fet estem atenent a tanta gent que des del sindicat de llogateres han aprovat que obrim un node del sindicat a Sitges. Per tant, estem a prop de com està la situació. Clar, volia comentar diverses coses. Una d'elles és si realment s'està fent alguna cosa respecte, o sigui, pel que fa al seguiment de la regulació del lloguer, perquè nosaltres mateixos trobem que no, o sigui, trobem a Idealista mateix que hi ha anuncis que no estan publicant en quin índex entren, sabem de casos d'immobiliàries que estan oferint pisos sense cèdula d'habitabilitat, sabem d'immobiliàries que estan cobrant comissions encara a les llogateres. O sigui, la primera pregunta és saber què s'està fent en aquest sentit, també pel que fa als pisos turístics, perquè ara mateix hi ha més de 3/4 parts de l'habitatge en lloguer Idealista, que és lloguer temporal o turístic, i això no entra en regulació, clar.
Si hi ha alguna altra pregunta...
Sí,
d'això del tema del lloguer de temporada, això ja sabeu que fa poc hi va haver un decret i que els 30 dies no es va aprovar malauradament. Aleshores, aquest decret portava tota una part reglamentària per poder sancionar, per poder... Això malauradament ha caigut, o sigui que a nivell tècnic no es pot informar, no es pot perseguir. Després... Sí. Amb aquesta nova llei del dret a l'habitatge que es va aprovar fa poc, per fi ja tenim els topalls del preu del lloguer, però el que no hi ha encara és com es sanciona, com es segueix. Vull dir que sí, que per una banda podem informar, podem avisar, podem publicar, podem anunciar, però que no podem més perseguir-ho.
Sí, nosaltres en som molt conscients d'això perquè vivim aquí i també veiem totes aquestes coses. Però com a administració estem molt limitats a les actuacions que podem fer que són legals, que estan reglades i que estan nominades. El que sí que us demano és fervorosament que ens passeu tota aquesta informació perquè què s'ha fet moltes vegades amb els UTS? És, tinc una informació, vaig a buscar. Moltes vegades el problema és saber aquesta informació. A vegades em diuen, sí, per allà hi ha un pis turístic il·legal. No, jo necessito saber que em diguis l'adreça i el lloc, i nosaltres ja farem l'actuació. Però sí que us demano aquesta col·laboració, vull dir, que funcioneu com a oficina local de l'habitatge en paral·lel, perfecte, fantàstic. Quanta més col·laboració, millor. I som nosaltres els primers interessats. No, però vull dir que som nosaltres els primers interessats que si hi ha una informació no hagi de fer vosaltres segons quines coses, sinó que ja les farem nosaltres com a administració.
Doncs aquestes reclamacions per part de la gent de l'Ateneu de Sitges, esperem també poder comptar amb la seva presència perquè expliquin aquestes funcions que fan també com a node local del sindicat de llogateres durant durant les properes setmanes, poder-los convidar, poder-los portar aquí a la ràdio. I acabava la jornada, un comiat molt curt, però tan curt com contundent. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, definint el de l'habitatge com el problema més important que de Sitges.
El que ens passa als municipis en general és que la Generalitat va fent lleis, no? Va fent normatives, com és la llei d'habitatge, que com heu dit encara ara està recusada, però moltes altres, que ens trasllada als municipis moltes competències que no són nostres i que no haurien de ser. Per què ho dic això? Perquè per nosaltres la nostra prioritat absoluta ara és la construcció dels 482 habitatges. I la prioritat que va igual que aquesta és els ajuts als lloguers. Per nosaltres són les coses més importants, al igual que els habitatges d'emergència que hem fet. Per nosaltres és la prioritat màxima. Després, evidentment, hem de revisar els UTS il·legals, hem de mirar les pàgines d'aquests portals, que no vull fer propaganda de ningú, que anuncien amb els anuncis mal fets. Hem de fer moltíssimes coses, hem d'anar fins i tot a mirar si omplen una piscina o no. És a dir, jo em queixo molt amb això i mira que fins ara hi havia gent del meu partit, però no pot ser que ens traslladin als municipis absolutament tota la feina de revisar i controlar quan la nostra feina és fer habitatge i estar per la gent que realment ho necessita. Com deia el regidor, i aquí també sortia, no, amb la diagnosi, però jo em trobo cada dia, podria dir, de gent que em ve a demanar un pis, cada dia. O sigui, és amb diferència el problema més greu que té Sitges, però amb diferència, perquè a més et ve gent jove, et ve famílies, em venen moltíssimes dones soles, grans, les típiques dones que es queden viudes, que tenen una pensió molt petita, es queden absolutament desemparades aquí a Sitges, i per tant és un problema gravíssim i la nostra obligació és fer habitatge a preu just, que jo moltes vegades dic més que habitatge social, perquè per mi ja no és social, és habitatge a preu just. I sí, és veritat que els barems aquests deixen a molta gent fora, també molta gent se m'ha vingut a queixar. Per això nosaltres hem fet l'esforç d'aquells que no arriben ni tan sols al mínim, podem donar l'ajuda social, però som plenament conscients i cada vegada que demanem, vull dir que posem una llista, ens surten moltíssima gent, no?, que demana habitatge. És un problema gravíssim que tenim, que jo espero més suport supramunicipal per solventar-ho, perquè és evident que hi ha un problema greu. Per tant, la nostra prioritat, fer habitatge, pagar ajuts a la gent i fer habitatge d'emergència social, aquestes són prioritats. Habitatge dotacional, habitatge per joves, habitatges per gent gran, habitatges, fórmules diferents, amb les fundacions ens ha anat molt bé, però si hi ha altres fórmules, fantàstic, que venen cooperatives i que tenen grans idees de fer els cohousing o el que sigui, endavant, però ens hem de focalitzar en això. I després farem inspeccions i tot el que ens traslladen a més que hem de fer, que evidentment també és important i ens costa molt, però també penso que tenim la responsabilitat de prioritzar. Jo agrair la presentació que heu fet, que és força interessant i que tal com ens constat aquí, no, la feina és la que estem fent i la que hem de continuar fent per aquesta emergència habitacional que tenim a Sitges, que és claríssima. I moltes gràcies per haver vingut a tots i a totes. Gràcies.
Doncs dos quarts de 12 del migdia, aquesta presentació sobre el Pla Local de l'Habitatge, aquests 400 i escaig habitatges que es preveuen de protecció oficial i que s'han d'engegar al llarg d'aquesta legislatura a partir d'aquest concurs d'idees, aquesta modificació urbanística que explicava el regidor Jaume Monasterio i també doncs, els greus problemes que hi ha al voltant de la recerca d'habitatge, especialment per les persones joves i que expressava la gent de l'Ateneu de Sitges. Vinga, canviem de terç i ens n'anem ja per la darrera mitja hora de programa a parlar de la presentació del Faig Lab de l'Utrillo.